al món des del 2020. És la principal conclusió de l'informe La llei del més ric, que ha publicat avui Oxfam Intermón, coincidint amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos. Des de la xarxa, la responsable del programa Desigualtat Zero d'Intermón Oxfam, Raquel Checa, demana un impost especial de solidaritat per revertir aquesta situació.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
És dilluns 16 de gener de 2023 i tenim més titulars. El món municipal en ple dona suport a la creació de la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, Sònia Quer.
Un organisme que ha de millorar i optimitzar el tracte que reben les persones grans i dependents i que serà una realitat d'aquí 2 anys, un cop s'aprovi la llei que ara s'està tramitant al Parlament.
Les noies que abandonen els estudis tenen menys oportunitats formatives i laborals que els nois.
Un problema que s'agreuja en el cas d'aquelles que pertanyen a minories ètniques i que ha estat objecte d'estudi per la Diputació de Barcelona. Una de les autores de l'informe, Maribel García, destaca a la xarxa el paper que juga a l'escola.
Mentre que per algunes el context familiar pot ser precipitador d'abandonament educatiu, per altres, justament l'escola pot ser també un element possibilitador.
El Parlament Europeu aprova aquesta tarda la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat.
Per a la qual es vol promoure la candidatura de Barcelona. És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític de la Cambra Europea.
Pel que fa a la cultura, l'Institut del Teatre obre una nova etapa un cop resolts els expedients per conductes impròpies del seu professorat.
L'Institut posarà en marxa a la primavera el projecte Benestar per prevenir aquestes situacions i donar seguretat a estudiants i professors.
Ens ocupem també dels esports. Pel que fa al futbol, el Barça torna a aixecar un títol, Eduard Cabré.
El conjunt blaugrana es va imposar a nit al Real Madrid en la final de la Supercopa d'Espanya i guanya un títol gairebé 2 anys després. És la primera copa de Xavi Hernández com a entrenador.
I avui estem també molt atents a l'evolució del temps, avui que d'una banda Protecció Civil té activada l'alerta d'emergència per fortes ratxes de vent que poden superar els 70 km per hora. També per l'entrada d'aire fred que ja està provocant nevades a cotes baixes del Pirineu. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura ha anat pujant durant aquestes últimes hores i és que ja tenim temperatures força suaus a punts del litoral i prelitoral i és que el vent també ha permès que la temperatura hagi pujat entre valors de 15, 16, 17 graus cap al litoral central i també sector sud. I és que també el vent de mestral, com dèiem, avui ha de ser protagonista, més ho serà demà, que bufarà amb més intensitat, però durant el dia d'avui també el vent ha d'anar guanyant intensitat i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya tenim algunes comarques avisades per aquesta intensitat del vent. D'altra banda, l'altre protagonista del el dia serà la neu i és que s'esperen nevades cap a la cara nord del Pirineu, cap al Pirineu Occidental i també des d'aquí tenim un avís emès que s'esperen un gruix de més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Sí que podrà nevar a cotes més baixes, però tot i això no s'espera que siguin tan preocupants les acumulacions que es puguin registrar en aquesta zona. De cara als propers dies, atenció, perquè continuarem parlant d'aquest fred que s'espera que sigui més intens a partir de dimecres i el vent, atenció, que demà serà més destacat a molts punts del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
N'estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Carme Farnell, al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Quer. Passen gairebé 4 minuts. Gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Oxfam Intermón denuncia, coincidint avui amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos, que l'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït al món des del 2020. El seu informe, titulat La llei del més ric, alerta també que els beneficis empresarials han estat el principal motor que ha alimentat l'espiral de la inflació aquest 2022. Només a Espanya la inflació perjudica un 26% més les llars amb menys ingressos. Avui han parlat per als micròfons de la xarxa. Joan Ferrer.
L'ONG calcula que les 95 grans empreses d'energia i alimentació més importants del món s'han beneficiat de la inflació fins al punt de duplicar beneficis durant l'any passat. Xifra els guanys en uns 306.000 milions d'euros, que sobretot s'han repartit entre els seus accionistes. Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'Oxfam Intermón, demana un impost especial de solidaritat per revertir una situació que s'agreuja cada vegada més.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
L'ONG calcula que 1.700 milions de persones arreu del món viuen en països on la inflació ha pujat clarament per damunt dels salaris i, per tant, s'han empobrit. A més, xifren en 820 milions les persones al món que passen gana, dels quals un 60% són dones i nens.
Ens situem ara a Catalunya. El món municipal en ple dona suport a la creació de la futura Agència d'Atenció Integrada, Social i Sanitària, un organisme que ha de millorar i optimitzar el tracte que reben les persones grans i les dependents. Serà una realitat d'aquí a 2 anys, un cop s'aprovi la llei que ara s'està tramitant al Parlament. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per avançar, però, en el seu desplegament i a l'espera de la creació definitiva de l'agència, representants de les 4 diputacions, de les 2 entitats municipalistes de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona han subscrit un acord amb els departaments de Salut i Drets Socials. A l'espera de conèixer els detalls, que aquest dilluns no han volgut concretar, sí que sabem que el territori quedarà dividit en 7 àrees assistencials i que les diputacions gestionaran les actuacions en els municipis de menys de 20.000 habitants. L'objectiu de tot plegat, millorar i fer més fàcil l'atenció que reben les persones grans i dependents, com ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
Que aquesta atenció que tingui sigui més coherent, més eficaç, més propera. Per tant, aquesta persona se senti més ben atesa. Aquesta ha de ser la qualitat que hem d'introduir. Per al sistema ha de ser més eficient i més eficaç. Per al ciutadà ha de ser més amable, ha de ser més acollidor, ha de ser més còmode.
Quan sigui una realitat, l'agència haurà de promoure la qualitat de vida, l'apoderament i l'autonomia personal. I per fer-ho possible es fixa com a objectius millorar l'experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en un entorn familiar i comunitari.
Seguim en clau social. Les noies que abandonen els estudis tenen menys oportunitats formatives i laborals que no pas els nois. Un problema que s'agreuja en el cas d'aquelles que pertanyen a minories ètniques amb una forta pressió cultural i religiosa. Un estudi de la Diputació de Barcelona posa l'èmfasi en què passa amb aquestes noies. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. No se sap gaire de les noies que no continuen a l'institut i encara menys de les filles de les famílies on la influència cultural o religiosa limita molt el paper de la dona a la vida pública. Maribel García és coautora de l'informe de la Diputació que s'ha aproximat a aquest fenomen.
El problema de l'abandonament educatiu en clau de gènere és que moltes noies s'invisibilitzen, no? I d'aquí el sentit de l'estudi, no? De preguntar-nos on són les noies que abandonen. Mentre que per algunes el context familiar pot ser precipitador d'abandonament educatiu, per altres, justament l'escola pot ser també un element possibilitador.
Perquè hi ha exemples d'èxit.
És un ascensor social per mi també, és a dir, a mesura que vaig escalant, no? Ara he acabat el grau, estic fent el màster.
És Jusa Aldari, sociòloga i estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona.
I a vegades t'assimiles, per dir-ho d'alguna forma, a la cultura del país d'acollida i per tant veus a la teva pròpia com a, no? Com a vols trencar amb aquesta i per tant el sistema educatiu per tu és alliberar-te i per voler ascendir en ell per trencar amb allò que has heretat. A vegades és el contrari, per tant mostres resistències al sistema educatiu perquè no et sents reconeguda.
Les autores de l'estudi on són les noies que abandonen prematurament aposten per avançar en respostes locals des dels municipis i també en actuacions individualitzades en les circumstàncies de cada estudiant.
I anem fins al Bages, on el Consell Comarcal acaba de presentar Juga Bages, el nou servei de cura per a infants. Es tracta d'un projecte pioner a la comarca que donarà un servei públic de cures per als més petits. Ràdio Sallent, Guillem Parramon, bon dia.
Hola, bon dia. Es tracta, efectivament, d'un servei puntual de suport a les famílies on es podrà dur els seus fills en un espai on se'ls atengui i se'ls cuidi adequadament. El servei estarà disponible a 16 municipis diferents del Bages, en espais fixes habilitats per cada un dels ajuntaments. En aquests espais, els nens tindran una àmplia selecció de jocs educatius i adaptats a les seves necessitats, depenent de les seves edats i també doncs, del que necessitin. La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat, Adrià Mascunyan, ha destacat en una roda de premsa la importància de recolzar a les famílies i d'oferir aquest ajut. També ha explicat que estarà obert durant tot l'any, menys en les vacances escolars. L'horari serà des de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre i estarà disponible entre 1 i 3 dies per setmana, depenent de cada municipi i depenent també de la quantitat de nens que s'hi hagin apuntat.
Notícies en xarxa.
Passant 10 minuts de les 2, el Parlament Europeu aprova aquesta tarda la proposta que ha fet Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític per a la Cambra Europea. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'objectiu de fer una capitalitat europea del comerç de proximitat pretén defensar el comerç local i minorista davant el comerç electrònic i reivindicar que el comerç de proximitat és sinònim de cohesió social i vida. El següent pas és que sigui Barcelona la primera capital. Ho ha explicat a la xarxa el president de Barcelona Comerç, Salvador Vendrell.
T'agradaria fer-ho coincidir també amb la presidència espanyola de la presidència europea de Pedro Sánchez en el segon semestre del 2023 i, per tant, intentar que abans que acabi aquest any Barcelona ja tingués aquesta, que ja fos la primera capital i que durant un any, és a dir, fins al 24, tinguéssim la capital europea de comerç de proximitat, la primera ciutat fos Barcelona.
El ple comença a les 5 de la tarda. El punt de fer la capitalitat és el 6è de l'ordre del dia i demà al migdia quedarà aprovat.
Encara en clau econòmica, els agents socials han signat a Catalunya la renovació de 30 convenis col·lectius abans d'acabar el 2022. Tots ells afecten més de 800 treballadors i l'increment salarial mitjà ha estat del 3,75%. Per aquest any continuen bloquejats i pendents d'acord encara 40 convenis més. Així es desprèn de l'informe de negociació col·lectiva sectorial que ha presentat el sindicat Comissions Obreres.
Els majors increments salarials s'han signat en sectors on la majoria dels treballadors són homes. Els sectors feminitzats han aconseguit augments més baixos. Tot i això, al voltant de 634.000 persones tindran un increment en la seva nòmina igual o superior al 4%. Pel que fa als 40 convenis bloquejats per ara, el d'instal·lacions esportives o oficines i despatxos, per exemple, afecten més de 239.000 persones. El secretari general de Comissions, Javier Pacheco, ja ha avançat els increments salarials que demanaran en les negociacions d'aquest any.
Volem recuperar el poder adquisitiu amb els increments dels salaris en aquest 23 i 24, amb un ventall entre el 3,5 i el 4% pel 23 i el 3 i el 3,5 per al 24. Evidentment, fent extensives les clàusules de revisió salarial a tots els sectors.
La negociació dels convenis que s'han tancat durant el 2022 no ha estat fàcil. Segons les dades de Comissions, un de cada tres treballadors catalans ha hagut de fer vaga per forçar un acord amb els empresaris.
A partir d'avui ja multen els 17 radars de trànsit de l'interior de la ciutat de Barcelona. Sancionen els vehicles que superen la velocitat permesa.
Des del setembre s'han limitat a avisar els qui circulaven a més de 30 km per hora per 12 punts de la ciutat o bé a més de 50 km per hora en punts del carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes, l'Avinguda Diagonal i el Passeig de la Bonanova. Segons informa BTV, només en un dels punts, entre el carrer d'Entença i el carrer Provença, en 5 minuts una vintena de cotxes han com és una infracció. Les càmeres han captat com el radar no ha parat d'indicar l'excés de velocitat de molts conductors.
A Sant Cugat del Vallès, la policia local ha interposat més de 9.000 denúncies des de l'entrada en vigor de les sancions per incomplir la zona de baixes emissions, unes sancions que estan vigents des del novembre de 2021. Cugat Mèdia, Albert Soler.
Segons dades municipals, a les quals ha tingut accés Cugat Mèdia, aquestes 9.100 multes suposen una mitjana de 651 infraccions denunciades al mes en 14 mesos, tot i que el volum varia considerablement d'un mes a l'altre. Així, el màxim nombre de multes es registra el mateix novembre del 2021, amb l'inici de les sancions, amb més de 1.400 denúncies. La xifra s'ha anat reduint al llarg de l'any, tot i que el setembre i el novembre de l'any passat repunten de nou, amb més de 1.200 multes cada mes. Les restriccions de la zona de baixes emissions van entrar en vigor al maig de 2021, però les sancions, que oscil·len entre 100 i 500 euros segons la gravetat de la infracció i la reincidència, no es van aplicar fins al novembre d'aquell mateix any. Sant Cugat va ser la primera ciutat, després de Barcelona, en posar en marxa aquesta mesura contra els vehicles més contaminants.
Passem també per les Terres de l'Ebre, ja que l'Associació pels Sediments, el Delta, demana la informació sobre quina aportació es fa del 25% previst de l'energia per finalitats socials per part d'Endesa. Des de l'associació consideren clau aquesta informació per tal de minimitzar l'impacte dels embassaments en la regressió del Delta. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Asseguren que Endesa no ha entregat res i, en canvi, d'altres empreses entreguen una part de la seva producció a l'Estat. L'associació demana a les comunitats de regants de l'Ebre, així com als ajuntaments del Taix, a la Generalitat de Catalunya o fins i tot a l'Estat, que reivindique aquesta aportació que serviria per tal de minimitzar l'impacte del cost de l'energia sobre les famílies. Així ho explicava el portaveu d'aquesta plataforma, Josep Juan.
Això també hauria de ser una reivindicació de les comunitats de regants, de les cofraries de pescadors, de les administracions catalanes i ebrenques, que al final este 25% és un cànon social pels impactes que se sabia que la construcció dels embassaments anava a generar inundant pobles, i ara també sabem el gran impacte que estan generant al Delta de l'Ebre.
Reclamen la suma total d'energia que s'ha lliurat a l'Estat des de les energètiques que operen a la conca de l'Ebre i els informes que des de les administracions s'han fet a empreses com Endesa, que té la concessió des de Mequinensa fins al Delta.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Aquest matí han començat les obres al Mercat de la Boqueria de Barcelona. Durant 10 setmanes, fins a final de març, s'allargaran aquests treballs, que es faran en dues fases. Els treballs són llargament esperats, tot i que hi ha comerciants que han hagut de tancar i, per tant, no estan satisfets. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Alguns aplicaran un ERTO als seus treballadors mentre duren aquest temps d'obres. De totes maneres, la data va ser consensuada entre l'Ajuntament i els botiguers i ja feia 9 anys que s'observaven deficiències. L'objectiu és que el nou paviment sigui uniforme, d'un color més clar i també que duri més que l'actual. El gerent del Mercat de la Boqueria, Òscar Ovider, admet a la xarxa les molèsties per les obres, però assegura que valdran la pena.
5 setmanes sense facturar no agraden a ningú, però també és veritat que si s'han de fer unes obres, això significa un sacrifici per part dels afectats, doncs igual que a casa quan fem obres per canviar el lavabo, no? Doncs estem uns dies a disgust per acabar estar millor en el futur. I això és el que s'ha fet. S'ha mirat totes les opcions possibles de fer l'obra, doncs aquest sembla que és el que més quadrava o s'ajustava al funcionament del mercat.
S'espera que en 3 setmanes es torni a recuperar l'accés emblemàtic al Mercat de la Boqueria, situat a la Rambla. Les obres costaran 1,4 milions d'euros.
Canviem de capital. A Tarragona, la Generalitat deixa la porta oberta a construir un nou edifici per la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Els problemes de finançament havien fet descartar el projecte i invertir en la rehabilitació i rentat de cara de l'actual immoble del campus Ses Salades. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Anunciat el conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal, que aquest dilluns ha acompanyat Josep Poblet en la presa de possessió com a nou president del Consell Social de la URB. El conseller ha manifestat que és possible que en 3 anys es pugui recuperar l'avantprojecte del nou edifici de la URB.
D'un possible projecte d'edifici d'un cost molt considerable, però hem acreditat que hi ha terreny, hem acreditat que hi ha un avantprojecte que es pot convertir en un projecte executiu, i hem acreditat que en el futur, d'aquí 2 o 3 anys, potser podrem parlar d'enfocar la construcció d'un nou edifici.
Durant la presa de possessió, Josep Poblet s'ha mostrat satisfet per aquesta nova etapa que obre després del seu període en el món del municipalisme. El govern català va nomenar Poblet com a president de l'òrgan de participació de la Societat de la Universitat. El passat mes de desembre, el càrrec l'ocupava en funcions Joan Enric Carreras, després de la defunció l'any 2021 de Joan Pedrerol.
L'humor serveix per vehicular els discursos d'odi contra les dones a les xarxes socials. És una de les primeres conclusions d'un estudi promogut per la Universitat de Lleida que analitza milers de publicacions a plataformes com Twitter o Facebook. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Odi en xarxa és un projecte liderat per un grup d'investigadors del Departament de Filologia i Comunicació de la UDL i neix amb l'objectiu de descobrir quines són les tendències pel que fa a discursos d'odi a les xarxes. L'investigador principal del projecte, Guillem Suau, ho explicava als micròfons d'UAU.
Són unes 600 publicacions, per tant tenim una petita ja mostra analitzada, i el que hem trobat és que els missatges d'odi que més es difonen són aquells que podrien dir que ho fan des de l'humor.
Suau també destaca el filtre natural que fan les xarxes pel que fa a aquests missatges d'odi més greus, però apunta que s'ha de treballar amb aquells que es camuflen sota la comèdia.
Amenaces, insults molt greus, això ja les xarxes se n'ocupen. Però tot aquest discurs d'odi que no és tan explícit, que va més cap a l'humor, per aquí encara molta feina a fer.
El projecte Odi en xarxa preveu organitzar una jornada divulgativa el proper mes de maig, on s'exposaran els resultats finals de l'estudi i es donarà a conèixer un protocol d'actuació que estan elaborant al respecte.
Passem també per Badalona per recollir la reivindicació de l'AFA de l'escola Antoni Botey. Des de fa anys denuncien humitats, legionela i fins i tot nius de coloms o termites. Problemes que no només afecten en termes estètics, sinó que, segons pares i mares, posen en perill la salut dels infants. Ràdio Ciutat de Badalona, Rubén Hidalgo.
Les famílies demanen respostes i compromís per part de l'Ajuntament per tal que hi hagi solucions. Asseguren que no existeix cap pla de manteniment, fent que l'escola es deteriori cada dia més. La pintura de les parets cau per les humitats, una part del pati està inhabilitada pel mal estat d'un mur de contenció i la cornisa de la façana principal també està malmesa. A això se li suma la legionela en alguns espais de l'escola, que no permet utilitzar les dutxes dels vestidors del gimnàs després de fer esport. Ho explica la Macarena Benítez, presidenta de l'AFA de l'escola Antoni Botey.
Són coses que són de seguretat dels infants, que són de salut, parlem de legionela, parlem d'un mur de contenció que pot caure, parlem de tèrmits, parlem d'activitats que no es poden fer perquè s'han d'inhabilitar zones.
Des de l'Ajuntament asseguren que s'està treballant conjuntament amb la comunitat educativa per donar solució a les demandes i necessitats.
És moment per la cultura. L'Institut del Teatre vol obrir una nova etapa un cop resolts els expedients per conductes impròpies cap al seu professorat. L'Institut posarà en marxa a la primavera el projecte Benestar per prevenir aquestes situacions i també donar seguretat tant a estudiants com a professors. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'objectiu de l'Institut del Teatre és deixar enrere una etapa convulsa que es va iniciar l'any 2021 amb les denúncies contra el dramaturg Joan Oller i d'altres docents. Durant aquest temps, la institució va instruir expedients contra els professors que encara hi treballaven i va enviar a la Fiscalia les acusacions contra aquells que ja no en tenien vinculació. A més, el síndic de Greuges també s'hi va interessar. Tot plegat va acabar amb l'arxivament per part del síndic i la Fiscalia i amb sancions administratives per a dos dels docents. Ara, com ha explicat la directora Sílvia Ferrando, l'Institut prepara el projecte Benestar.
En el cas que es produeixi alguna anomalia, algun comportament, aleshores, quins són els mecanismes tant de prevenció com de correcció? Més enllà de com a institució, nosaltres volem liderar tot el que és un canvi en com mirem els cànons, com mirem la memòria, de quina mirada crítica nosaltres passem a parlar dels cossos, dels gèneres.
Aconseguir un nou edifici per a l'extens fons del Museu de les Arts Escèniques amb el límit territorial de Barcelona és una de les fites que es marca la direcció. També ho és finalitzar els tràmits per adscriure les titulacions d'art dramàtic i dansa a la universitat.
Encara en cultura, avui hem de lamentar la mort de l'actriu italiana Gina Lollobrigida als 95 anys.
Lollobrigida va saltar la fama als anys 50 i es va convertir en una de les intèrprets amb més projector internacional d'Itàlia. Coneguda per ser una de les muses del cinema italià, va participar en films tan destacats com La burla del diable, Trapezio Salomó i La reina de Saba. En televisió destaca el seu paper a la sèrie Falcon Crest, pel qual va estar nominada als Globus d'Or. Lollobrigida havia ingressat recentment a l'hospital després de patir una fractura al fèmur el setembre passat.
I el Premi Anagrama de novel·la d'enguany ha recaigut en l'obra Consum preferent, d'Andrea Genovart.
Es tracta de la primera novel·la de Genovart, de 29 anys, una obra centrada en la generació que voreja la trentena i viu fent equilibrismes entre feines precàries, relacions i dubtes existencials. El jurat ha valorat el trepidant viatge que planteja l'autora amb una veu radicalment contemporània i una novel·la lúcidament emprenyada sobre la precarietat d'una generació. El premi està dotat amb 12.000 euros i s'hi han presentat 92 originals.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça és campió de la Supercopa d'Espanya. Els blaugranes es van imposar al Real Madrid per 1-3 en la final que es va disputar ahir a la nit a Riad, a l'Aràbia Saudita. Gavi Lewandowski en la primera part van donar avantatge al Barça, en la segona Pedri va sentenciar el partit amb el tercer gol, mentre que Benzema, ja en temps afegit, feia el gol dels blancs. És el primer títol dels blaugranes amb Xavi Hernández a la banqueta. D'aquesta manera, el Barça trenca una ratxa de 21 mesos sense guanyar cap títol. Escoltem el millor jugador del partit, Gavi, un gol i dues assistències, i l'entrenador terrassenc.
Sí, és un clàssico i una final, i és el Madrid, así que lo hemos celebrado al máximo.
Va quedar para toda la vida, ¿no? Mi primer título como entrenador en el Barcelona, y para mí es un orgullo, ¿no? Entrenar al Barça es una suerte, es una satisfacción poder estar aquí como entrenador y poder ayudar a estos jugadores y guiarlos para conseguir más títulos.
També en futbol, el Nàstic de Tarragona busca substitut per Raúl Agné, per l'entrenador, després de la derrota per 1-0 amb el Cornellà. El club gran ha decidit rescindir el contracte del tècnic i aquesta nit s'espera que s'anunciï el nom del seu substitut. Des de Tarragona Ràdio, informa en Jordi Blanc.
El Nàstic tancarà en les properes hores un entrenador per substituir a Raúl Agné. El tècnic de Mequinensa ha estat destituït aquest diumenge després de la reunió del Consell d'Administració. El club feia oficial en un comunicat on confirmava el cessament del tècnic després de la derrota per 1-0 davant la Unió Esportiva Cornellà. Agné finalitza la seva etapa a Tarragona després de 63 partits oficials amb un balanç de 26 victòries, 19 empats i 18 derrotes dirigint l'equip i deixant-lo l'any passat a tan sols un partit de l'ascens a segona divisió. Pedro Monitis, Luis César San Pedro, Àritz López Garay, Pep Lluís Martí o l'aposta per un tècnic de la casa com Dani Vidal són els candidats que aquest vespre estaran sobre la taula en una reunió d'urgència del Consell d'Administració del Nàstic per decidir qui serà a partir de demà el nou entrenador del Nàstic.
I la Federació Catalana de Bàsquetbol ha anunciat avui que tornen les seleccions catalanes durant l'any del seu centenari. El proper mes de maig es tornarà a veure en acció la selecció femenina absoluta, mentre que el juny es podrà veure la selecció absoluta masculina. Encara han de quedar definides les seus. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa s'ha classificat pels quarts de final de la LEN Europe Cup femenina. Les terrassenques van guanyar el partit definitiu davant el Zand holandès. Xavi Pérez és l'entrenador del Terrassa.
Teníem l'objectiu de portar aquesta competició a Terrassa per primera vegada a la història. L'hem complert, hem fet un partidàs, veníem d'una batalla, el d'ahir no va ser un partit de waterpolo, va ser una guerra amb tota regla. Sabíem que l'única possibilitat que teníem era guanyar el partit de 4 gols i així ho hem fet, estem molt contents pel que acabem de fer, perquè teníem una missió quasi impossible.
I en handbol, Pol Valera ha estat convocat d'urgència pel Mundial. El jugador del Freiking Granollers ha hagut de viatjar fins a Cracòvia per cobrir la baixa per lesió d'Ian Terrafeta a la selecció estatal. El pròxim partit del combinat de Jordi Rivera és aquesta mateixa tarda davant Iran. I un darrer punt, en hoquei sobre patins, el Reus Deportiu Virgínies i el Vilafranca han arribat a un acord per la cessió del jugador Gerard de Sivate, el jugador reusenc que jugarà a les files del Vilafranca fins a final de temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
L'última amor de la Babadúnia, d'Alina Bronski, editat per Editorial Les Hores. És un llibre petit, apenas té 130 pàgines, però em va cridar l'atenció des del que el vaig veure. Editorial Les Hores té aquestes coses. Quan veus un dels seus llibres, saps que tindrà algú d'especial, i aquest no era menys. Ens parla de la vida d'una dona octogenària que, cansada de fugir, decideix tornar al seu poble, dins de la zona d'explosió de Txernòbil. Avui dia fa 33 anys de l'explosió del reactor nuclear que va desbastar tota la regió. En aquesta zona encara avui és il·legal viure-hi. De fet, aquella explosió va ser 100 cops més fort que les bombes d'Hiroshima i Nagasaki. Però en aquella regió també hi ha gent com la Babadúnia, unes 150 persones, la majoria dones, que o bé no van voler abandonar la seva terra o com la nostra protagonista, que va decidir tornar. Tornar allà, deixant enrere la seva vida, retrobar-se amb els fantasmes del passat i, tot i això, sentir-se a casa.
He perdut la visió, però encara hi sento perfectament. I té a veure, sens dubte, que al poble hi ha molt poc soroll. El brunzit del grup electrogen m'arriba tan clarament a les orelles com el brum dels borinots i el cant de les cigales. L'estiu és fins i tot aquí una època relativament sorollosa. A l'hivern hi ha un silenci total. Quan una capa de neu ho cobreix tot, fins als somnis són esmorteïts i només els pinsans salten entre els matolls i donen una nota de color al paisatge blanc.
Escrita d'una manera emotiva i enginyosa, és un homenatge a la bellesa i també a la natura. Com la vida sempre s'obre camí, malgrat els desastres que causa l'ésser humà. Ella, la que tothom anomena Babadúnia, és un personatge perfectament construït, una dona forta i molt sensible a la vegada, que juntament amb els seus veïns fan que les seves vides m'hagin semblat senzillament meravelloses. Tot i la visita inesperada del desconegut que arriba al poble i fa per ella la seva harmonia. Una perla de novel·la per regalar i per aquest regal.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Només l'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha generat al món des de l'any 2020. És la principal conclusió de l'informe La llei del més ric, que ha publicat avui Oxfam Intermón, coincidint amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos. Des de la xarxa, la responsable del programa Desigualtat Zero de l'ONG, Raquel Checa, demana un impost especial de solidaritat per revertir aquesta situació.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
És dilluns 16 de gener de 2023 i tenim més titulars. El món municipal en ple dona suport a la creació de la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, Sònia Kerr.
Un organisme que ha de millorar i optimitzar el tracte que reben les persones grans i dependents i que serà una realitat d'aquí 2 anys, un cop s'aprovi la llei que ara s'està tramitant al Parlament.
Les noies que abandonen els estudis tenen menys oportunitats formatives i laborals que no pas els nois.
Un problema que s'agreuja en el cas d'aquelles que pertanyen a minories ètniques i que ha estat objecte d'estudi per la Diputació de Barcelona. Una de les autores de l'informe, Maribel García, destaca a la xarxa el paper que juga a l'escola.
Mentre que per algunes el context familiar pot ser precipitador d'abandonament educatiu, per altres justament l'escola pot ser també un element possibilitador.
El Parlament Europeu aprova aquesta tarda la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat.
Per a la qual es vol promoure la candidatura de Barcelona. És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític de la Cambra Europea.
Pel que fa a cultura, l'Institut del Teatre obre una nova etapa un cop resolts els expedients per conductes impròpies del seu professorat.
L'Institut posarà en marxa la primavera el projecte Benestar per prevenir aquestes situacions i donar seguretat a estudiants i professors.
En esports, en concret en futbol, el Barça torna a aixecar un títol, Eduard Cabré.
El conjunt blaugrana es va imposar a nit al Real Madrid en la final de la Supercopa d'Espanya i guanya un títol gairebé 2 anys després. És la primera copa de Xavi Hernández com a entrenador.
I estem avui també molt atents al temps, ja que Protecció Civil té activada l'alerta d'emergència per fortes ratxes de vent superiors als 70 km per hora i també per l'entrada d'aire fred a Catalunya, que ja està provocant nevades a cotes baixes del Pirineu. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, la temperatura ha anat pujant durant aquestes últimes hores i és que ja tenim temperatures força suaus a punts de litoral i prelitoral i és que el vent també ha permès que la temperatura hagi pujat entre valors de 15, 16, 17 graus cap al litoral central i també sector sud. I és que també el vent de mestral, com dèiem, avui ha de ser protagonista, més ho serà demà, que bufarà amb més intensitat, però durant el dia d'avui també el vent ha d'anar guanyant intensitat i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya tenim algunes comarques avisades per aquesta intensitat del vent. D'altra banda, l'altre protagonista del dia serà la neu i és que s'esperen nevades cap a la cara nord del Pirineu, cap al Pirineu Occidental i també des d'aquí tenim un avís emès que s'esperen un gruix de més de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Sí que podrà nevar a cotes més baixes, però tot i això no s'espera que siguin tan preocupants les acumulacions que es puguin registrar en aquesta zona. De cara als propers dies, atenció, perquè continuarem parlant d'aquest fred que s'espera que sigui més intens a partir de dimecres i el vent, atenció, que demà serà més destacat a molts punts del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Soivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Oxfam Intermón denuncia, coincidint avui amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos, que l'1% de la població mundial acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït globalment al planeta des del 2020. En el seu informe, la llei del més ric alerta també que els beneficis empresarials són el principal motor que ha alimentat l'espiral d'inflació en aquest 2022. Només a Espanya, la inflació perjudica un 26% més les llars amb menys ingressos. Avui des d'Oxfam han parlat sobre aquest informe per als micròfons de la xarxa. Ens ho amplia Joan Ferrer.
L'ONG calcula que les 95 grans empreses d'energia i alimentació més importants del món s'han beneficiat de la inflació fins al punt de duplicar beneficis durant l'any passat.
xifra els guanys en uns 306.000 milions d'euros, que sobretot s'han repartit entre els seus accionistes. Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'Oxfam Intermón, demana un impost especial de solidaritat per revertir una situació que s'agreuja cada vegada més.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa a tots i a totes i que ens involucra.
L'ONG calcula que 1.700 milions de persones arreu del món viuen en països on la inflació ha pujat clarament per damunt dels salaris i, per tant, s'han empobrit. A més, xifren en 820 milions les persones al món que passen gana, dels quals un 60% són dones i nens.
Ens situem ara a Catalunya. El món municipal en ple dona suport a la creació de la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, un organisme que ha de millorar i optimitzar el tracte que reben tant les persones grans com els dependents i que serà una realitat d'aquí a 2 anys, un cop s'aprovi la llei que ara s'està tramitant al Parlament. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per avançar, però, en el seu desplegament i a l'espera de la creació definitiva de l'agència, representants de les 4 diputacions, de les 2 entitats municipalistes de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona han subscrit un acord amb els departaments de Salut i Drets Socials. A l'espera de conèixer els detalls, que aquest dilluns no han volgut concretar, sí que sabem que el territori quedarà dividit en 7 àrees assistencials i que les diputacions gestionaran les actuacions en els municipis de menys de 20.000 habitants. L'objectiu de tot plegat, millorar i fer més fàcil l'atenció que reben les persones grans i dependents, com ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.
Que aquesta atenció que tingui sigui més coherent, més eficaç, més propera. Per tant, aquesta persona se senti més ben atesa. Aquesta ha de ser la qualitat que hem d'introduir. Per al sistema ha de ser més eficient i més eficaç. Per al ciutadà ha de ser més amable, ha de ser més acollidor, ha de ser més còmode.
Quan sigui una realitat, l'agència haurà de promoure la qualitat de vida, l'apoderament i l'autonomia personal. I per fer-ho possible es fixa com a objectius millorar l'experiència dels professionals, així com de les persones ateses i les seves famílies, vetllant perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital en un entorn familiar i comunitari.
I seguim en clau social. Les noies que abandonen els estudis tenen menys oportunitats formatives i laborals que els nois. Un problema que s'agreuja en el cas d'aquelles que pertanyen a minories ètniques amb una forta pressió cultural i religiosa. Un estudi de la Diputació de Barcelona posa l'èmfasi en què passa amb aquestes noies. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. No se sap gaire de les noies que no continuen a l'institut i encara menys de les filles de les famílies on la influència cultural o religiosa limita molt el paper de la dona a la vida pública. Maribel García és coautora de l'informe de la Diputació que s'ha aproximat a aquest fenomen.
El problema de l'abandonament educatiu en clau de gènere és que moltes noies s'invisibilitzen, no? I d'aquí el sentit de l'estudi, no? De preguntar-nos on són les noies que abandonen. Mentre que per algunes el context familiar pot ser precipitador d'abandonament educatiu, per altres, justament l'escola pot ser també un element possibilitador.
Perquè hi ha exemples d'èxit.
És un ascensor social per mi també, és a dir, a mesura que vaig escalant, no? Ara he acabat el grau, estic fent el màster.
És Jusra Aldari, sociòloga i estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona.
A vegades t'assimiles, per dir-ho d'alguna forma, a la cultura del país d'acollida i per tant veus a la teva pròpia com a, no? Com a vols trencar amb aquesta i per tant el sistema educatiu per tu és alliberar-te i per voler ascendir en ell per trencar amb allò que has heretat. A vegades és el contrari, per tant mostres resistències al sistema educatiu perquè no et sents reconeguda.
Les autores de l'estudi On són les noies que abandonen prematurament aposten per avançar en respostes locals des dels municipis i també en actuacions individualitzades en les circumstàncies de cada estudiant.
Notícies en xarxa.
El Parlament Europeu aprova aquesta tarda la proposta de Barcelona Comerç per crear la capitalitat europea del comerç de proximitat. És la primera vegada que una iniciativa de la societat civil esdevindrà un mandat polític per a la Cambra Europea. Anem fins allà, Estrasburg. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'objectiu de fer una capitalitat europea del comerç de proximitat pretén defensar el comerç local i minorista davant el comerç electrònic i reivindicar que el comerç de proximitat és sinònim de cohesió social i vida. El següent pas és que sigui Barcelona la primera capital. Ho ha explicat a la xarxa el president de Barcelona Comerç, Salvador Vendrell.
T'agradaria fer-ho coincidir també amb la presidència espanyola
a la presidència europea de Pedro Sánchez en el segon semestre del 2023 i, per tant, intentar que abans que acabi aquest any Barcelona ja tingués aquesta, ja fos la primera capital i que durant un any, és a dir, fins al 24, tinguéssim la capital europea com és la primera ciutat fos Barcelona.
El ple comença a les 5 de la tarda. El punt de fer la capitalitat és el 6è de l'ordre del dia i demà al migdia quedarà aprovat.
Seguim en clau econòmica. Els agents socials han signat a Catalunya la renovació de 30 convenis col·lectius abans d'acabar el 2022. Tots ells afecten més de 800.000 treballadors i l'increment salarial mitjà ha estat del 3,75%. Per aquest any continuen, però, bloquejats i pendents d'acord 40 convenis més. Així es desprèn de l'informe de negociació col·lectiva sectorial que ha presentat Comissions Obreres.
Els majors increments salarials s'han signat en sectors on la majoria dels treballadors són homes. Els sectors feminitzats han aconseguit augments més baixos. Tot i això, al voltant de 634.000 persones tindran un increment en la seva nòmina igual o superior al 4%. Pel que fa als 40 convenis bloquejats per ara, els d'instal·lacions esportives o oficines i despatxos, per exemple, afecten més de 239.000 persones. El secretari general de Comissions, Javier Pacheco, ja ha avançat els increments salarials que demanaran en les negociacions d'aquest any 2023.
Volem recuperar el poder adquisitiu amb els increments dels salaris en aquest 23 i 24 amb un ventall entre el 3,5% i el 4% pel 23 i el 3% i el 3,5% per al 24. Evidentment, fent extensives les clàusules de revisió salarial a tots els sectors.
La negociació dels convenis que s'ha tancat durant aquest 2022 no ha estat gens fàcil. Segons les dades de Comissions, un de cada tres treballadors catalans ha hagut de fer vaga per forçar un acord amb els empresaris.
Des d'aquest matí ja han començat a multar els 17 radars de trànsit que hi ha a l'interior de la ciutat de Barcelona. Aquestes màquines sancionen els conductors que superen la velocitat permesa.
Des del setembre s'han limitat a avisar els que circulaven a més de 30 km per hora per 12 punts de la ciutat o bé a més de 50 km per hora en punts del carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes, Avinguda Diagonal i el Passeig de la Bona Nova. Segons informa BTV, només en un dels cinc, en un d'aquests punts, volíem dir, entre el carrer d'Entença justament i el carrer de Provença, en 5 minuts una vintena de cotxes han comès una infracció. Les càmeres han capturat com el radar no ha parat d'indicar l'excés de velocitat de molts conductors.
Això a Barcelona. A Sant Cugat del Vallès, la policia local ha interposat ja més de 9.000 denúncies des que va entrar en vigor a les sancions per incomplir la zona de baixes emissions. Són unes sancions que estan vigents des del novembre del 2021. Cugat Mèdia, Albert Soler.
Segons dades municipals, a les quals ha tingut accés Cugat Mèdia, aquestes 9.100 multes suposen una mitjana de 651 infraccions denunciades al mes en 14 mesos, tot i que el volum varia considerablement d'un mes a l'altre. Així, el màxim nombre de multes es registra el mateix novembre del 2021, amb l'inici de les sancions, amb més de 1.400 denúncies. La xifra s'ha anat reduint al llarg de l'any, tot i que al setembre i al novembre de l'any passat repunten de nou, amb més de 1.200 multes cada mes. Les restriccions de la zona de baixes emissions van entrar en vigor al maig de 2021, però les sancions, que oscil·len entre 100 i 500 euros segons la gravetat de la infracció i la reincidència, no es van aplicar fins al novembre d'aquell mateix any. Sant Cugat va ser la primera ciutat, després de Barcelona, en posar en marxa aquesta mesura contra els vehicles més contaminants.
I anem ara fins a l'Ebre, ja que l'associació Sediments insta les comunitats de regants i les administracions a reclamar Endesa el 25% de l'energia reservada que generen les centrals hidroelèctriques al tram final del riu per invertir-lo en la preservació del delta. L'entitat ha demanat al Ministeri de Transició Ecològica la informació en el cas dels pantans de Mequinensa, Ribarroja, d'Ebre i Flix. En Posta Ràdio, Manel Ramon.
Asseguren que Endesa no ha entregat res i, en canvi, d'altres empreses entreguen una part de la seva producció a l'Estat. L'associació demana a les comunitats de regants de l'Ebre, així com als ajuntaments del Taix, a la Generalitat de Catalunya o fins i tot a l'Estat, que reivindique aquesta aportació que serviria per tal de minimitzar l'impacte del cost de l'energia sobre les famílies. Així ho explicava el portaveu d'aquesta plataforma, Josep Juan.
Això també hauria de ser una reivindicació de les comunitats de regants, de les cofraries de pescadors, de les administracions catalanes i ebrenques, que al final este 25% és un cànon social pels impactes que se sabia que la construcció dels embassaments anava a generar inundant pobles, i ara també sabem el gran impacte que estan generant al Delta de l'Ebre.
reclamen la suma total d'energia que s'ha lliurat a l'Estat des de les energètiques que operen a la Conca de l'Ebre i els informes que des de les administracions s'han fet a empreses com Endesa, que té la concessió des de Mequinensa fins al Delta.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ens situem ara a Barcelona, ja que avui han començat les obres al mercat de la Boqueria. Duraran 10 setmanes fins a finals de març i es faran en dues fases. Els treballs han estat llargament esperats, tot i que hi ha comerciants que han hagut de tancar i, per tant, no estan satisfets. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Alguns aplicaran un ERTO als seus treballadors mentre duren aquest temps d'obres. De totes maneres, la data va ser consensuada entre l'Ajuntament i els botiguers i ja feia 9 anys que s'observaven deficiències. L'objectiu és que el nou paviment sigui uniforme, d'un color més clar i també que duri més que l'actual. El gerent del mercat de la Boqueria, Òscar Ovider, admet a la xarxa les molèsties per les obres, però assegura que valdran la pena.
5 setmanes sense facturar no agraden a ningú, però també és veritat que si s'han de fer unes obres, això significa un sacrifici per part dels afectats, doncs igual que a casa quan fem obres per canviar el lavabo, no? Doncs estem uns dies a disgust per acabar estar millor en el futur. I això és el que s'ha fet. S'han mirat totes les opcions possibles de fer l'obra, doncs aquest sembla que és el que més quadrava o s'ajustava al funcionament del mercat.
S'espera que en 3 setmanes es torni a recuperar l'accés emblemàtic al mercat de la Boqueria, situat a la Rambla. Les obres costaran 1,4 milions d'euros.
A Tarragona, la Generalitat deixa la porta oberta a construir un nou edifici per la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Els problemes de finançament havien fet descartar el projecte i invertir en la rehabilitació i rentat de cara de l'actual immoble del campus Ses Salades. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Ha anunciat el conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal, que aquest dilluns ha acompanyat Josep Poblet en la presa de possessió com a nou president del Consell Social de la URB. El conseller ha manifestat que és possible que en 3 anys es pugui recuperar l'avantprojecte del nou edifici de la URB.
D'un possible projecte d'edifici d'un cost molt considerable, però hem acreditat que hi ha terreny, hem acreditat que hi ha un avantprojecte que es pot convertir en un projecte executiu, i hem acreditat que en el futur, d'aquí 2 o 3 anys, potser podrem parlar d'enfocar la construcció d'un nou edifici.
Durant la presa de possessió, Josep Poblet s'ha mostrat satisfet per aquesta nova etapa que obre després del seu període en el món del municipalisme. El govern català va nomenar Poblet com a president de l'òrgan de participació de la Societat de la Universitat. El passat mes de desembre, el càrrec l'ocupava en funcions Joan Enric Carreras després de la defunció l'any 2021 de Joan Pedrerol.
No deixem l'àmbit universitari. L'humor serveix per vehicular els discursos d'odi contra les dones a les xarxes socials. És una de les primeres conclusions d'un estudi promogut per la Universitat de Lleida, que analitza milers de publicacions a plataformes com Twitter o Facebook. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Odi en xarxa és un projecte liderat per un grup d'investigadors del Departament de Filologia i Comunicació de la UDL i neix amb l'objectiu de descobrir quines són les tendències pel que fa a discursos d'odi a les xarxes. L'investigador principal del projecte, Guillem Suau, ho explicava als micròfons d'UAU.
Són unes 600 publicacions, per tant tenim una petita ja mostra analitzada, i el que hem trobat és que els missatges d'odi que més es difonen són aquells que podrien dir que ho fan des de l'humor.
Suau també destaca el filtre natural que fan les xarxes pel que fa a aquests missatges d'odi més greus, però apunta que s'ha de treballar amb aquells que es camuflen sota la comèdia.
Amenaces, insults molt greus, això ja les xarxes se n'ocupen. Però tot aquest discurs d'odi que no és tan explícit, que va més cap a l'humor, per aquí encara molta feina a fer.
El projecte Odi en xarxa preveu organitzar una jornada divulgativa el proper mes de maig, on s'exposaran els resultats finals de l'estudi i es donarà a conèixer un protocol d'actuació que estan elaborant al respecte.
I l'Ajuntament de Tortosa ha dotat de nous elements interpretatius al refugi antiaeri de la Guerra Civil. L'objectiu és dotar la visita de més realisme i posar en valor el treball de les persones que el van construir. Prop de 2.000 persones a l'any visiten aquest espai. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Obert al públic des del 2015, el refugi antiaeri número 4 de Tortosa ha incorporat millores amb la finalitat que els visitants copsin millor com era la realitat que vivien les persones que es refugiaven dels bombardejos que va patir la ciutat durant la Guerra Civil. Concretament, s'hi han instal·lat figures i s'ha millorat l'experiència auditiva per donar més realisme a la visita. També s'ha incorporat una imatge lenticular en 3D amb fotografies dels treballs de construcció d'aquests refugis i de les brigades d'homes que els van preparar. preparar. Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa.
També hi ha una altra nova experiència, una nova escena, que són els treballs que es feien per tal de construir. Això es va fer construir, es va fer perquè algú ho va fer i, per tant, també significa posar en valor també aquella gent, aquelles quadrilles d'homes que al seu moment van construir este refugi antiaeri.
Anualment visiten aquest refugi unes 1.800 persones.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona comesa a la platja del Somorrostro, de Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada. La Guàrdia Urbana ha rebut cap a les 6 del matí l'avís que una dona major d'edat hauria sofert una agressió sexual per part d'un home en aquesta platja barcelonina. La víctima ha estat traslladada a l'hospital i els Mossos busquen l'autor, que també hauria robat les pertinences de la dona.
La Marea Blanca de Catalunya s'assuma a la vaga del sector sanitari del 25 i 26 de gener.
Una aturada que convoca metges de Catalunya i a la qual també s'han sumat la Mesa Sanitària Sindical, que integren 8 sindicats més. La Marea Blanca assumeix les reivindicacions del sector sanitari i fa una crida a participar a les diverses manifestacions convocades.
I la CGT s'assuma a la vaga, en aquest cas de l'ensenyament, convocada també per al 25 i 26 de gener.
Consideren que Educació només ha mostrat inoperància negociadora i nul·la voluntat per revertir les retallades, diuen, i critiquen que no s'avança cap al 6% del PIB en educació i no es deroga tampoc el decret de plantilles, entre altres reivindicacions. Des de Comissions Obreres han anunciat que consultaran el personal docent si se sumen o no a la vaga.
És moment per a la cultura. L'Institut del Teatre vol obrir una nova etapa, un cop ja resolts els expedients per conductes impròpies del seu professorat. L'Institut posarà en marxa a la primavera el projecte Benestar per prevenir aquestes situacions i també donar seguretat tant a estudiants com a professors. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'objectiu de l'Institut del Teatre és deixar enrere una etapa convulsa que es va iniciar l'any 2021 amb les denúncies contra el dramaturg Joan Oller i d'altres docents. Durant aquest temps, la institució va instruir expedients contra els professors que encara hi treballaven i va enviar a la Fiscalia les acusacions contra aquells que ja no en tenien vinculació. A més, el síndic de Greuges també s'hi va interessar. Tot plegat va acabar amb l'arxivament per part del síndic i la Fiscalia i amb sancions administratives per a dos dels docents. Ara, com ha explicat la directora Sílvia Ferrando, l'Institut prepara el projecte Benestar.
En el cas que es produeixi alguna anomalia, algun comportament, aleshores, quins són els mecanismes tant de prevenció com de correcció? Més enllà de com a institució, nosaltres volem liderar tot el que és un canvi en com mirem els cànons, com mirem la memòria, de quina mirada crítica nosaltres passem a parlar dels cossos, dels gèneres.
Aconseguir un nou edifici per a l'extens fons del Museu de les Arts Escèniques amb el límit territorial de Barcelona és una de les fites que es marca la direcció. També ho és finalitzar els tràmits per adscriure les titulacions d'art dramàtic i dansa a la universitat.
Encara en cultura, avui hem de lamentar la mort de l'actriu italiana Gina Lollobrigida, als 95 anys.
Lollobrigida va saltar a la fama als anys 50 i es va convertir en una de les intèrprets amb més projecció internacional, volíem dir, d'Itàlia. Coneguda per ser una de les muses del cinema italià, va participar en films tan destacats com La burla del diable, Trapezi o Salomó i la reina de Saba. En televisió destaca el seu paper a la sèrie Falcon Crest, pel qual va estar nominada als Globus d'Or. Lollobrigida havia ingressat recentment a l'hospital després de patir una fractura al fèmur el setembre passat.
I el Premi Anagrama de novel·la d'enguany ha recaigut en l'obra Consum preferent, d'Andrea Genovart.
Es tracta de la primera novel·la de Genovart, de 29 anys, una obra centrada en la generació que voreja la trentena i viu fent equilibrismes entre feines precàries, relacions i dubtes existencials. El jurat ha valorat el trepidant viatge que planteja l'autora amb una veu radicalment contemporània, diuen, i una novel·la lúcidament emprenyada sobre la precarietat d'una generació. El premi està dotat amb 12.000 euros i s'hi han presentat 92 originals.
És moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça és campió de la Supercopa d'Espanya i els blaugranes es van imposar ahir per 1-3 en la final que es va disputar a Riad davant del Real Madrid a l'Aràbia Saudita. Gavi Lewandowski a la primera part van donar avantatge al Barça i en la segona Pedri va acabar sentenciant el partit amb el tercer gol. Benzema, però, en el temps afegit, va fer l'únic gol dels blancs. És el primer títol dels blaugranes amb Xavi Hernández a la banqueta i d'aquesta manera el Barça trenca una ratxa de 21 mesos sense guanyar cap títol. Escoltem el millor jugador del partit, Gavi, un gol i dues assistències, i l'entrenador terrassenc.
Sí, es un clásico y una final, y es el Madrid, así que lo hemos celebrado al máximo. Va a quedar para toda la vida, ¿no? Mi primer título como entrenador en el Barcelona, y para mí es un orgullo, ¿no? Entrenar al Barça es una suerte, es una satisfacción poder estar aquí como entrenador y poder ayudar a estos jugadores y guiarlos para conseguir más títulos.
També en futbol, el Nàstic de Tarragona busca substitut per Raül Lagné. Hi ha reunió de la junta directiva aquest vespre i s'espera que es digui el nom ja de qui substituirà el tècnic que ha estat fulminat aquest mateix cap de setmana. I el Club Natació Terrassa s'ha classificat pels quarts de final de la LEN Eurocup femenina. Les terrassenques van guanyar per 10-6 al Zan holandès en el partit definitiu de la fase de grups. Des de Canal Terrassa ens informa en Miqui Romagosa.
Classificació històrica del Club Natació Terrassa pels quarts de final de l'Eurocup. Per primera vegada, la piscina de l'àrea olímpica acollirà un partit de competició europea. Les agarenques van fer un sensacional partit ahir davant el desant neerlandès, on van haver de remuntar en dues oportunitats, però una gran defensa a la segona meitat va decantar la balança per les jugadores de Xavi Pérez, que escoltem content, feliç per haver aconseguit l'objectiu de portar l'Eurocup a Terrassa.
Teníem l'objectiu de portar aquesta competició a Terrassa per primera vegada a la història. L'hem complert, hem fet un partidàs, veníem d'una batalla, el d'ahir no va ser un partit de waterpolo, va ser una guerra amb tota regla. Sabíem que l'única possibilitat que teníem era guanyar el partit de 4 gols i així ho hem fet. Estem molt contents pel que acabem de fer, perquè teníem una missió quasi impossible.
Doncs ara les agarenques es centraran en la competició de Lliga fins que arribi aquesta data històrica per l'entitat agarenca.
I la Federació Catalana de Bàsquetbol ha anunciat avui que tornen les seleccions catalanes durant l'any del seu centenari. El proper mes de maig es tornaran a veure la selecció femenina absoluta en joc, mentre que el juny es podrà veure la selecció absoluta masculina. Unes cites que encara no tenen seus ni rival determinats, però que apunten es disputaran a Girona i a Manresa. Avui s'ha fet l'acte de presentació del centenari de la Federació a la Pedrera de Barcelona. I el Cadí la Seu presentarà un nou recurs, ara al TAS, al Tribunal d'Arbitratge Esportiu, després que el Comitè Nacional d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Bàsquet hagi desestimat el primer escrit de l'entitat urgellenca que demanava revisar el final del partit contra el Guernica, corresponent a la 8a jornada. El Cadí la Seu no està d'acord amb la resolució i seguirà endavant els tribunals. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohem, on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del poble sec. Parlem de la pluja que ha plogut, d'imatges molles als miralls damunt l'asfalt. Potser és per això que el teatre està tan buit. Potser és per això que avui sento tan buides les meves mans. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendran mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. Parlem de la vida que ha de vindre, de tots els homes que estimen els altres homes. Pregunto si existeix la humanitat, si hem de declarar la guerra a algun exèrcit d'ignorants. Mira, jo ja t'he vist plorar, i creu-me quan et dic que em passa igual. Quan em cantes les cançons mentre treballes, assenyalant-me els dubtes com martells dins el meu cap. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. I escriurem que no ens prendrà mai més la vida, que donem veu a les veles quan cantem rumbes al port. cuina s'acumulen els plats i els gots del sopar d'ahir la nit. Tinc por de posar ordre a aquesta vida o de fer-ho quan ja sigui massa tard. Penso quina sort tenir cançons per explicar-te que a vegades sóc al fons i treure l'energia necessària per lluitar i sobreviure en aquest maleït món. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. Oxfam Intermón denuncia, coincidint avui amb l'inici del Fòrum Econòmic de Davos, que l'1% de la població acumula el 63% de la riquesa que s'ha produït al món des del 2020. En el seu informe, la llei del més ric alerta també que els beneficis empresarials han estat el principal motor que ha alimentat l'espiral d'inflació durant el 2022. Només a Espanya la inflació perjudica un 26% més de les llars amb menys ingressos. L'ONG calcula que les 95 grans empreses d'energia i alimentació més importants del món s'han beneficiat de la inflació fins al punt de duplicar beneficis durant l'any passat, xifren els guanys en uns 306.000 milions d'euros que sobretot s'han repartit entre els seus accionistes. Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'Oxfam Intermón, demana des dels micròfons de la xarxa un impost especial de solidaritat per revertir una situació que s'agreuja cada vegada més.
Estem vivint per primera vegada en els últims 25 anys una situació absolutament excepcional, perquè estem veient que està creixent de forma simultània tant la riquesa extrema com la pobresa extrema, no? I això és una situació que ens preocupa.